Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Proves de cribatge de coronavirus en sabadellencs fins diumenge. És l'última mesura anunciada pel Departament de Salut per controlar l'augment de casos registrats a la ciutat i també el conjunt del Vallès Occidental en els últims 14 dies. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. Les proves es faran a través de carpes instal·lades a l'entorn dels caps de Sabadell Sud i de la Creu de Barberà, les zones on s'han detectat més casos. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha explicat el procediment d'aquest cribatge.
El que posarem és aquestes unitats d'assistència mòbil, les posarem en zones de molt de pas, zones molt d'entorn, diguéssim, comunitari, i si pot haver-hi algun tipus d'avís, no? Doncs hi serà, no? Hi serà, com per exemple he vist que el propi Ajuntament i el propi Ajuntament de Sabadell doncs feia avisos a la població amb un cotxe, amb megafonia, explicant quines eren les mesures de protecció i explicant que, a més, això era important que ho féssim tots.
Argimon assegura que la situació epidemiològica està controlada, però cal ser proactius per evitar mesures més restrictives. Tot plegat el mateix dia que hem sabut que l'Hotel Verdi acollirà persones que hagin donat positiu de coronavirus en la prova PCR, però que no poden aïllar-se de forma correcta al seu domicili.
El germà d'Helena Jubany confia que la reobertura de la causa vagi fins al final per determinar qui va ser el responsable del seu assassinat.
Joan Jubany ha assegurat a Ràdio Sabadell que aquesta és una segona oportunitat per resoldre els errors comesos abans de l'arxivament de la causa el 2005.
Vam trobar-nos davant d'una causa instruïda d'una manera nefasta i que va portar això a l'arxiu, però en un moment en què hi havia doncs això, molts fils per estirar, hi havia molt de camí per recórrer, des de l'acusació particular, que amb el nostre advocat en Pep Manté doncs vam estar insistint en el jutge en què es practiquessin proves.
Jubany també admet que la reobertura del cas anunciada ahir no hauria estat possible sense l'aportació ciutadana de nous indicis i proves.
En esports, les mirades estan posades en les pròximes renovacions al Centre d'Esport Sabadell.
Estan aparaulades les renovacions de Pedro Capó i Edgar Hernández i tot sembla apuntar que la de Aleix Coc i Néstor Querol van per bon camí. En canvi, el capità Àngel Martínez encara té en punt mort la seva renovació.
Són algunes de les notícies que desgranarem en els pròxims minuts amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 26 graus a Sabadell, temperatures que han baixat considerablement respecte als últims dies arran dels núvols i d'aquesta amenaça de pluja, tot i que després han acabat pujant. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. S'esperen nuvolades al nord-est i fins i tot alguns ruixats a l'interior del quadrant nord-est i al Maresme que seran d'intensitat feble o localment moderada. A la resta predominarà el cel serè o poc ennuvolat, sobretot a ponent i al sud, amb una temperatura màxima que serà semblant o lleugerament més baixa. Pel que fa demà, s'espera una jornada marcada per l'ambient assolellat. Si bé fins a primeres hores del matí hi haurà alguns intervals de núvols baixos al litoral i a la tarda creixeran alguns núvols d'evolució a punts de muntanya sense cap conseqüència i també arribaran alguns núvols salts i prims. Pel que fa a la temperatura, serà més alta i s'assoliran valors per sobre dels 30 graus a molts punts de l'interior. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació bastant tranquil·la a aquesta hora a la xarxa viària més propera a Sabadell. Només trobem un punt amb incidències. Es tracta de la B30, al seu pas per Barberà del Vallès, on trobem pràcticament un quilòmetre i mig de retencions en sentit sud per enllaçar amb la C58, amb l'autopista del Vallès. En canvi, no hi ha problemes d'entrada i de sortida de Barcelona. Passant 5 minuts de les 7, entrem en matèria. El Departament de Salut farà cribatges a Sabadell durant els últims dies d'aquesta setmana, després d'observar la incidència acumulada per l'augment de casos de coronavirus a la ciutat i també a d'altres poblacions del Vallès Occidental en els últims 14 dies. Les 4.000 proves es faran a través d'unes carpes muntades pel Servei d'Emergències Mèdiques davant dels equips d'atenció primària de la zona en la qual s'ha detectat la incidència o en zones concorregudes.
Principalment s'actuarà a Sabadell Sud i a la Creu de Barberà. Es preveu arribar a estar 9.000 persones en tot l'operatiu entre la nostra ciutat, Ripollet i Terrassa. El departament s'ha reunit amb vigilància epidemiològica, atenció primària i diversos tècnics de salut dels ajuntaments en qüestió per tal d'emmarcar una estratègia conjunta que permeti detectar i controlar la transmissió del virus. L'objectiu és frenar les cadenes de transmissió quan abans millor i garantir l'aïllament corresponent per no haver d'arribar a imposar restriccions més severes com a altres municipis. Les entitats implicades han acabat de concretar el funcionament de l'actuació aquesta mateixa tarda. El secretari de Salut Pública de Catalunya, Josep Maria Argimon, explica com es farà aquest operatiu.
El que posarem és aquestes unitats d'assistència mòbil, les posarem en zones de molt de pas, zones molt d'entorn, diguéssim, comunitari, i si pot haver-hi algun tipus d'avís, no? Doncs hi serà, no? Hi serà, com per exemple he vist que el propi Ajuntament i el propi Ajuntament de Sabadell doncs feia avisos a la població amb un cotxe, amb megafonia, explicant quines eren les mesures de protecció i explicant que, a més, això era important que ho féssim tots.
Ara mateix hi ha 16 sabadellencs ingressats, cap d'ells a l'UCI. El risc de rebrot ara mateix és de 188,41 i la velocitat de propagació, l'anomenada R, és d'1,64.
La setmana passada s'han fet 2.226 proves PCR a la ciutat, de les quals el resultat ha donat positiu en 152 casos. La mitjana d'edat dels infectats queda per sota dels 34 anys. Al conjunt del Vallès Occidental, les dades relatives milloren lleugerament. El risc de rebrot es manté alt, però es queden 138,25 i la R és de 1,56. S'hi han detectat 508 casos a través de 8.803 proves PCR. Catalunya en conjunt suma 510 nou casos de Covid-19 confirmats per PCR i en registra un total de 81.513, segons l'últim balanç del Departament de Salut. La xifra total s'eleva a 101.290, 622 més amb totes les proves. Les funeràries han reportat 30 noves defuncions, la xifra més alta dels últims 7 dies, i en total són 12.781 persones les que han mort des de l'inici de la pandèmia. Segons les dades de Salut, el risc de rebrot és de 155,87, lleugerament més baix que en el balanç anterior, però continua sent molt elevat. Recordem que el llindar de risc alt se situa al 100. Pel que fa a la velocitat de propagació, ara és d'1, 1,02 en les dades anteriors. Hi ha 632 pacients ingressats, 29 més que en l'última actualització, dels quals 108 a les UCI. 3 més. El Ministeri de Sanitat ha registrat 5.760 nous positius per Covid-19 a Espanya en relació amb el total de casos confirmats aquest dilluns. També han augmentat les defuncions en 26.
Davant la situació epidemiològica actual, el Servei Català de la Salut ha activat l'Hotel Verdi com a equipament social per acollir aquelles persones de l'àmbit de la Regió Sanitària Metropolitana Nord que tenen un resultat positiu a la prova PCR i que no poden fer un aïllament correcte al seu domicili.
Aquest equipament està gestionat pel Parc Taulí i intenta evitar la cadena de contagis. Actualment disposa de 10 habitacions i en funció de les necessitats s'aniran obrint progressivament fins a un màxim de 70.
Twitter @RadioSabadell. Segueix-nos.
L'atur ha baixat a Sabadell durant el mes de juliol després de 5 mesos seguits amb el nombre de persones sense feina a l'alça arran de la crisi del coronavirus. Segons dades publicades aquest migdia, ara hi ha 14.856 desocupats a la ciutat, 444 menys que el juny. La mateixa tendència s'ha registrat al conjunt del Vallès Occidental, on el nombre de persones sense feina ha baixat a 1.945. Ara hi ha 60.042 vallesans inscrits a les llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya.
Tot i que la crisi derivada de la pandèmia ha tingut un impacte negatiu en el mercat laboral, les dades que es viuen avui a la ciutat són millors que les de fa un any. Ara hi ha 2.977 desocupats menys a Sabadell que el juliol de 2019, quan es registraven 11.879 aturats. Aquell mes l'atur havia pujat en 48 persones, però es venia de 3 mesos seguits de descensos. Per trobar dades similars a les d'avui, ens hem de remuntar al maig del 2016, quan hi havia 14.856 sabadellencs sense feina arran d'un descens de 537 desocupats i venint de 3 mesos seguits de baixades. Al conjunt del Vallès Occidental, ara hi ha 12.058 desocupats menys que ara fa un any. Al juliol del 2019 hi havia 47.984 persones sense feina i l'atur pujava en 396 vallesans, també després de 3 mesos seguits de descensos. Les dades d'avui són similars a les del juliol del 2016, quan hi havia 59.555 desocupats a la comarca arran d'un descens de 687 aquell mes i sumant 6 mesos seguits de forts descensos.
La mateixa tendència a la baixa registra Catalunya amb 15.670 desocupats menys que el juny i un total de 469.349 aturats. El secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, veu esperançador aquest descens.
L'esperançadora reducció de l'atur i la millora de l'afiliació a la Seguretat Social ens ha de permetre doncs millorar el ritme, un ritme més intens en la reactivació econòmica, com a mínim en termes de mercat de treball, i ens ha de permetre afrontar amb una mica més d'optimisme els propers mesos de cara a anar recuperant, reactivant, i de fet les dades així ho diuen, no? Que estem tenint una capacitat de recuperar persones al mercat de treball.
Al conjunt de l'Estat, l'atur registrat ha caigut en 89.849 persones, fins als 3.773.034 desocupats, és a dir, un 2,33% menys que el juny, però un 25,3% més que fa un any. Els portaveus dels grups municipals es troben reunits a aquesta hora en una junta extraordinària per abordar dues de les qüestions que han marcat l'actualitat de les últimes hores: la marxa del rei emèrit fora d'Espanya i l'acord entre el govern espanyol i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies perquè els ajuntaments prestin els seus superàvits a l'Estat i així poder fer front als efectes de la crisi del coronavirus. Sobre aquesta última qüestió s'han posicionat abans de la sessió Ciutadans i Esquerra Republicana. Les dues forces han mostrat el seu rebuig a la mesura, que suposaria cedir els diners com a préstec i no recuperar-los completament fins al 2032.
Des de Ciutadans, el regidor José Luis Fernández ha apuntat a Ràdio Sabadell la necessitat de denunciar aquest préstec al govern espanyol. Per Fernández, mostrar rebuig, podria millorar les condicions de la mesura.
Fora prestar i les formes, això és una cosa que tècnicament no està definida. És una part política, amb la qual confiem que si hi ha molt sobre en compte, com a mínim puguem millorar les condicions. Encara que això és una cosa que el govern central aprofita pel fet de tenir aquesta posició de força per intentar agafar una liquiditat que ara mateix ell no té.
El portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana, Gabriel Fernández, per la seva banda, reclama un posicionament clar de rebuig a aquest acord i que es reverteixi. En aquest sentit, també lamenta el silenci de l'alcaldessa Marta Ferrés.
Estan passant coses molt greus. Algú hauria de dir alguna cosa. El govern no sap, no contesta, no se sap res. No pot ser. No s'ha rebut, això. Per tant, avui que hi haurà aquesta junta de portaveus extraordinària, esperem que els portaveus ens posem d'acord per defensar tots plegats els interessos de los sabadellencs. I això vol dir que els diners que hem estalviat, que són nostres, dels nostres impostos, revierten a la nostra ciutat.
En els pròxims minuts, els portaveus hauran de consensuar un posicionament de l'Ajuntament sobre aquest préstec.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Joan Jubany, el germà d'Helena Jubany, assassinada el 2001 al carrer Calvet Estrella de Sabadell, revela que han aparegut noves proves que desmunten les coartades del Principat implicat en el cas Santi La Iglesia. Aquest dilluns s'ha conegut la reobertura del cas per part dels jutjats de Sabadell després que ho demanés el Ministeri Fiscal.
Jubany ha explicat a Ràdio Sabadell que han aportat elements que han fet decidir el nou jutge a reobrir la causa i aquests apunten cap a la persona que va resultar sospitosa dels fets.
Les proves que hem aportat que han servit per tenir la notícia d'ahir de que es reobre la causa, doncs són això, nous elements i testimonis que bàsicament posen en qüestió i desmunten de soc arrel les coartades del principal sospitós i fins ara únic imputat, en Santi La Iglesia, cosa que no descarta la participació d'altres persones.
Santi La Iglesia negava viure al pis de Calvet d'Estrella, residència de la Montse Careta, on passa l'acció mortal. Ara dos veïns asseguren el contrari. De fet, diuen que el nom d'ell era La Bústia. Aquest és un dels elements que es demana escatir. Per a Jubany, el cas no es va portar bé. El jutge va denegar les diligències que demanava la família, argumentant que ja es practicarien quan comencés el judici, i van quedar massa fils per estirar.
Vam trobar-nos davant d'una causa instruïda d'una manera nefasta i que va portar això a l'arxiu, però en un moment en què hi havia, doncs això, molts fils per estirar, hi havia molt de camí per recórrer.
De les proves practicades va tenir especial rellevància l'estudi dels anònims que va rebre l'Helena les setmanes prèvies abans de l'assassinat. El jutge només va trobar procedent fixar-se en dues dones del grup de 9 persones de la Unió Excursionista de Sabadell i va descartar tots els homes implicats. Ara el germà de l'Helena diu que la família confia que es pugui saber la veritat.
Nosaltres confiem en la capacitat de la justícia per fer, encara que sigui tard, justícia, i confiem que aquest cop sí, que esperem que es pugui fer una investigació a fons i més enllà de les proves que hem aportat, que han servit per reobrir la causa, doncs arribar fins al final i acabar sabent tota la veritat sobre l'assassinat de l'Helena Jubany.
El moviment per reclamar la reobertura de la causa ha inclòs una campanya de mecenatge, entre d'altres. Encara es poden aportar dades del cas al lloc web helena.jubany.cat/crim.
Les obres que faran possible l'augment de freqüències a la línia del Vallès dels ferrocarrils de la Generalitat a partir del 2021 ja estan en marxa. Aquesta setmana han arrencat els treballs d'ampliació de l'estació de Plaça Catalunya, que s'allargaran fins al 31 d'agost. L'actuació més important és allargar les vies perquè els trens puguin fer l'entrada automàtica a l'estació de forma segura. Un cop completada, estarà preparada perquè circulin trens entre Barcelona i Sabadell cada 5 minuts en hora punta.
L'augment de freqüències ja feia temps que estava sobre la taula i va acompanyat de l'adquisició de 15 nous combois per la línia Vallès, tant la que passa per Sabadell com la de Terrassa. Les obres que s'han posat en marxa a Plaça Catalunya suposen l'últim pas per fer possible aquest increment l'any que ve. A part de l'allargament de les vies, també s'està remodelant el vestíbul per guanyar espai pels usuaris. Passarà dels 470 metres quadrats actuals fins als 533. Així mateix, també s'instal·larà una segona escala mecànica de pujada que connectarà les andanes amb el nou vestíbul i una altra que connectarà les andanes amb el vestíbul Rambla. Mentre s'allarga en aquestes obres, l'accés a l'estació de Plaça Catalunya per la Rambla està tancat i només s'hi pot accedir pel carrer Vergara. També estaran inutilitzades les vies 1 i 2, de manera que tots els trens circularan per les vies 3, 4 i 5. No obstant això, aquest canvi no provoca cap alteració a les freqüències de pas.
I no deixem de parlar d'obres, perquè la Ronda Collsalarca i els carrers de les Palmeres, Marçal Ballús i Les Agudes viuen aquesta setmana actuacions de millora dels seus ferms. Fins divendres s'està treballant en aquests carrers del districte 3 dins del pla de millora de ferms, per tal d'acabar amb els desperfectes efectes que pateixen arran de la circulació.
Mentre s'allarguen les actuacions, no es podrà aparcar en aquestes vies i l'accés als guals també es pot veure afectat. Unes afectacions de les quals informarà la mateixa empresa encarregada de les obres. Aquests carrers del districte 3 són 4 del centenar de vies on s'actuaran els pròxims mesos. Aquesta actuació, projectada durant el mandat anterior, s'ha inclòs dins del projecte Fem Barri, que ha de garantir uns espais públics de qualitat a tots els districtes. En total, compta amb un pressupost de 2.200.000 euros.
Dins del projecte Fem Barri també estan incloses les tasques de remodelació i millora de 150 parcs infantils de la ciutat. Aquesta setmana s'està actuant a les places Vila Rufat i de les Vaques.
A la plaça Vila Rufat s'han instal·lat nous jocs infantils i s'ha renovat el mobiliari. Tot plegat després que en els últims dos mesos s'hagi canviat la tanca de fusta per una metàl·lica, remodelat la zona enjardinada i reparat el paviment. A la plaça de les Vaques s'hi està instal·lant mobiliari, mentre que les setmanes anteriors es va arreglar el sistema de reg i els paviments. Es van canviar les tanques de fusta i s'ha remodelat la zona enjardinada. A banda d'aquestes dues places, aquests dies també s'ha actuat a les places Aurora Bertrana, Laietana, Alexandria, Cardener, Tallarets i Roureda.
Aquest estiu no fem vacances.
Cada matí de 9 a 11
us proposem trepitjar el territori.
De nord a sud i de l'est a l'oest. Amb actualitat,
entrevistes,
seccions
i concursos. Obert per vacances.
El magazín d'aquest estiu a la teva ràdio de proximitat.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Més notícies fora de Sabadell i de la comarca i de nou reaccions a la notícia que coneixíem ahir al vespre de la marxa del rei emèrit d'Espanya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat la Casa Reial i li ha mostrat respecte per aquesta decisió de marcar distàncies amb el rei emèrit i les seves suposades conductes qüestionables, ha dit textualment.
Sánchez també ha diferenciat entre la figura de Joan Carles I i la Casa Reial i ha defensat que el que jutja no són institucions, sinó les persones. En aquest sentit, el líder del PSOE no ha aclarit si el govern espanyol va negociar aquesta aquesta marxa.
A tot això, la portaveu d'Esquerra Republicana, Marta Vilalta, ha assenyalat el govern espanyol per haver ajudat a marxar el rei emèrit Joan Carles I.
En declaracions a la SER, Vilalta ha deplorat que s'hagi permès la fuga de Joan Carles I, ja que l'executiu espanyol tenia constància de les intencions del rei emèrit, amb tot assegura que n'han estat còmplices.
Òmnium Cultural ha reclamat activar la cerca internacional de Joan Carles I per tal de garantir que reti comptes davant de la justícia.
L'entitat ha presentat aquest matí davant la sala segona del Tribunal Suprem una petició urgent per adoptar mesures cautelars després de la fugida del rei emèrit, on demana citar-lo a declarar de manera immediata com a investigat i que el jutge li prengui declaració. Al mateix temps, Òmnium exigeix que se l'adverteixi que la seva incompareixença podrà provocar una ordre de detenció i l'activació dels mecanismes de cooperació policial i jurisdiccional internacionals.
Més enllà d'aquesta qüestió, el president de la Generalitat, Quim Torra, exigeix una reunió aquesta setmana amb el president espanyol Pedro Sánchez per negociar el repartiment de fons europeus.
Torra ja fa 5 dies que li va proposar una trobada i ha lamentat que encara no ha rebut resposta. El president també li ha recordat que els fons europeus no són dels governs, sinó dels ciutadans, i ha reclamat que es transfereixin els 31 milions d'euros que pertoquen a Catalunya.
I un últim apunt, el govern aprova sancions d'entre 60.000 i 600.000 euros per celebrar actes prèviament suspesos per la Covid-19.
També es consideraran infraccions greus o molt greus amb multes d'entre 3.000 i 60.000 euros l'incompliment dels límits d'aforaments de seguretat o dels horaris d'obertura i tancament. D'altra banda, el govern també ha aprovat destinar 1 milió d'euros per la posada en marxa de manera immediata d'una campanya dirigida als joves per sensibilitzar-los sobre la necessitat de prendre mesures que evitin la transmissió del virus de la Covid-19.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Compàs d'espera al Centre d'Esport Sabadell abans d'anunciar els pròxims moviments a la plantilla de la pròxima temporada. El club, com va avançar ahir Ràdio Sabadell, té paraulades 2 renovacions i també treballa per lligar-ne 2 més en els pròxims dies. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Recordem que els 2 homes que tenen pràcticament feta la seva continuïtat a l'espera que el club ho faci oficial són Pedro Capó i Edgar Hernández, 2 dels capitans. En el cas del menorquí serà la seva primera experiència a la categoria de plata després de més de 300 partits jugats a segona B. El gavanenc, en canvi, tornarà a segona després de la seva etapa al Reus. Enguany s'ha reivindicat acabant com a pichichi amb 10 gols. Pel que fa a la resta, la direcció esportiva i Aleix Coc han apropat postures en les últimes hores i l'acord sembla pròxim, així com el cas de Néstor Querol. L'única negociació que es troba en punt mort és la del capità Àngel Martínez. I el club, paral·lelament, segueix pendent que es confirmi també la data d'inici de la pròxima temporada a la Lliga Smartbank. De moment, està prevista pel 12 de setembre, però cada cop sembla més improbable. El Deportivo Fuenlabrada, que s'havia de jugar demà, s'ha tornat a reprogramar per divendres. I ahir, la Lliga va fer oficials les noves dates del play-off d'ascens a primera, que es disputarà en un principi entre el 13 i el 23 d'agost, però l'Almeria ha anunciat aquesta mateixa tarda un positiu i ha suspès els seus entrenaments.
I encara relacionat amb el Centre d'Esport Sabadell, avui el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha desvinculat l'augment de casos de coronavirus a la ciutat de les celebracions per l'ascens del club arlequinat a segona A.
No, esta es una pregunta que nos hemos hecho. Yo recuerdan que felicité al equipo por el ascenso, y además lo hice de corazón. También hice este comentario, pero no, creo que no, creemos que no. Creemos que no tiene nada que ver con la celebración.
D'aquesta manera, Argimon treu ferro a les crítiques de les autoritats per les celebracions als carrers ara fa 2 diumenges. Cal recordar que fins i tot l'alcaldessa Marta Ferrés va fer un toc d'atenció a la ciutadania per aquestes actituds que qualificava d'imprudents. I un últim apunt, a Natació Sabadell de tenis taula serà el club català amb més representació a les lligues d'àmbit estatal la pròxima temporada. L'entitat de Can Llonga portarà 6 conjunts a les diferents categories nacionals, un més que el Badalona.
Un masculí a divisió d'honor, un masculí i un femení a primera nacional, un masculí a segona i 2 masculins més a tercera. Tot plegat després d'una sèrie de renúncies que han acabat amb l'ascens dels 2 preferents. Segons el seu director tècnic, Àlex Bocanegra, aquest fet no suposarà una gran despesa extra i permetrà donar sortida als palistes del futur.
La nostra idea ja era que teníem molts jugadors que podien començar a jugar a aquestes categories. Llavors vam començar a mirar les opcions de veure si podíem aconseguir un ascens. I vam lluitar per això, justament per donar-los donar-les oportunitats, no?, als joves que pugen per poder jugar a categories més altes.
El Divisió d'Honor, màxim representant del club, competirà en el grup 2 amb 6 catalans més. Hi haurà de viatjar a Saragossa, Alzira i a Eivissa. De mica en mica es va recuperant la normalitat a Can Llong amb la tornada als entrenaments. Bocanegra ha explicat com han reorganitzat l'espai.
Hem reduït les taules que teníem a la sala, no? Abans comptàvem 8 taules, més una sala que podies posar una taula més addicional. Nosaltres comptem ara amb 5 a la sala principal i una taula auxiliar, no? Bueno, hem fet unes àrees de joc que compleixin, pues, les distàncies de seguretat entre taula i taula. A cada taula, pues, tens una cadira per cada jugador perquè puguin deixar les seves coses i desinfectem les taules després de cada entrenament o cada torn. Desinfecta les mans a l'entrada, si no estàs entrenant, pues, mascareta. Bueno, una mica el protocol que va marcar la federació, no?, per poder entrenar almenys una estona, un temps durant aquest estiu.
La secció tenis taula del Natació Sabadell té previst organitzar 2 Opens a Can Llong, el 22 i el 23 d'aquest mes i el 12 de setembre, el primer memorial Encarnació Romero en categoria femenina.
Quatre minuts per 8:15, posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 4 d'agost. Recordant-vos que tot el que us hem explicat en aquests minuts ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb ampliacions també i actualitzacions a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.